Meteoterra amb Xavier Coll.
Bona tarda, Xavier Coll,
molt bona
què tal?
Tarda. Molt bé, molt
Quin
bé.
Quin tema ens portes avui?
Avui jo volia parlar d'un tema una mica novedós i no per això pues, alegre, però tampoc em devem mirar-ho amb pessimisme, que és el foc bacterià, no? Foc bacterià, que és una cosa que potser poca gent coneix, però que els que tenen peres, bàsicament, i molts pagesos sí que saben el que és, no? És una cosa pues, que afecta bàsicament a les rosàcies, que és una família de plantes que inclou, entre altres, pues, una de molt sensible, que és la perera, també inclou d'altres espècies pues, tan sensibles com aquesta, no, però perquè també ho són, com la poma, com el codonyer, com el nesprer, i després també inclou plantes ornamentals i silvestres, no? Aquí hi ha un aspecte molt important, parlant d'aquest foc bacterià, no?, que està produït per un bacteri,
sí.
Concretament és un bacteri que se'n diu Erwinia amylobora, que és un bacteri que va arribar aquí al nostre, bueno, continent, no, a Europa, perquè va arribar a la Gran Bretanya, doncs l'any 1957, procedent dels Estats Units, no? I aquí a les nostres terres, a Catalunya, i concretament a la demarcació de Lleida, va arribar l'any 1998. Per tant, és bastant recent. Però els seus mals són bastant greus i per això també se la qualifica com a malaltia de quarantena. Per tant, una malaltia que està sotmesa, primera, l'obligatorietat de declarar-la, el qui la tingui, no? Segona, fer uns plans de control i seguiment molt exhaustius, no? Per declarar el primer focus, si és que existeix, i per poder evitar d'aquesta manera també que s'estengui, no? Això és molt important i per això se'n diu també malaltia de quarantena, com hi ha d'altres plagues, no? No malalties, però sí que plagues que també són qualificades de quarantena, no? Són aquestes que són especialment perilloses i que s'ha de previndre sempre que es pugui pues, la seva expansió. Una característica important que no he dit i és que la malaltia aquesta es diu foc bacterià perquè afecta a la planta de tal manera que la fulla quede cremada com si fos pel foc. Per això se li diu foc bacterià.
Que ho podríem, ja? Si som profans, podríem confondre-ho amb una planta assecada.
Exactament,
quedat sense aigua.
Sí, però aquí agafa una tonalitat més que marronosa, hasta fins i tot negrosa, no?
Ja.
Arriba un moment ja que queda allò...
cremada, literalment.
Sí, comença per la flor, s'introdueix a la flor, després ja el primer brotet ja comença a caragolar-se en forma de mangala, no? De pastor de mangala. Després també això afecta...
M'agrada això que diguis, mangala.
Sí, aquesta forma de...
Amb què es fan? No es feien amb lladoner?
Lladoners, bàsicament
sí.
Amb lladoners, igual que les forques.
Sí, me'n recordo.
Arbres ben propis dels arbres de Ponent, que n'hi ha...
Doncs
fa aquesta forma, el brotet, després això passa a les rames, a les brindilles, etc., i acaba pues, afectant el tronc i mata l'arbre. Això és tan greu que si es detecta aquest foc, no només és obligatori de declarar-lo, i lògicament ho ha de certificar el laboratori, perquè hi pot haver malalties associades i es pot confondre, però sí que, i fisiopaties, etc., però sí que si es declara, hi ha tota una sèrie de normatives que s'han de complir, tot un protocol, no? Primer és arrencar, lògicament, els arbres afectats i tots aquells que tingui la bona. I després, una altra cosa molt important és el tema de la prevenció, perquè no hi ha mesures curatives del foc bacterià, no existeixen, només hi ha mesures preventives.
Preventives o directament hi ha...
Bueno, primer arrencar-ho, arrencar-ho i cremar-ho. No es pot reciclar.
Vaja, com la pesta negra,
Aquí no es pot reciclar. Jo, la fusta, aquí hi ha una plantació de pereres, i me'n recordo precisament pues, l'última que es va als anys 2000 i alguna aquí a Girona, que va haver d'arrencar-la tota, i home, es pot aprofitar aquesta, només es pot aprofitar per una cosa, per amuntegar-la i per cremar-la, i prou. No es pot fer res més perquè aquest bacteri podria estendre's. No?
Vindria a parlar de una miqueta a l'abast d'aquesta malaltia a Catalunya, quants focus s'haurien detectat enguany, i quines són... Clar, tu ens has dit que les mesures preventives són les més eficaces. Quines serien?
Sí, perquè curatives no existeixen.
Clar.
Llavors, una mesura, la primera, el primordial, és aquesta que dic, arrencar l'arbre i cremar-lo, aquest i tota la plantació, d'alguna manera, i fins i tot pot haver alguna plantació a la vora que també, segons els tècnics, pues, decideixin, s'hauria de fer el mateix, però bàsicament les mesures preventives són evitar contagis de les eines d'esporga. Clar, tu estàs esporgant i estàs fent ferides a l'arbre. Cada vegada que esporgues una rama, li estàs fent una ferida a l'arbre.
Sí.
I els bacteris només penetren als vegetals a través de ferides, a diferència dels fongs. Els fongs no cal que hi hagi una ferida, s'estableixen a la superfície i ja està. I colonitzen. No, les bacteris necessiten sempre un punt d'entrada. Sense aquest punt d'entrada no penetra. La paret celular és prou
gruixuda
o prou sofisticada d'alguna manera perquè el bacteri no pugui penetrar. Per tant, sempre hem d'evitar que les ferides estiguin sanes, és a dir, una ferida neta, vol dir les estisores d'esporgar han d'estar afinades perquè la ferida sigui, insisteixo, com més neta millor. Si pot ser després també sucar-la en productes bactericides o si més no en coure, però sobretot aquestes eines que es fan anar d'una finca i després quan s'acaba aquesta finca es fan anar a una altra, sempre una desinfecció brutal.
Caram, això perquè, com als hospitals.
Com als hospitals.
Directament.
Perquè, si pogués, lògicament es pot arribar aquí a esterilitzar-la, però sempre és molt important aquest tema. I després una altra cosa que també propaga que són les abelles. Les abelles que es posen per polinitzar les plantacions, evidentment, també, si no les controlem, quan hi ha un focus d'aquest, també seria un element transmissor de la malaltia.
Clar.
Perquè, insisteixo, que es comencen per la flor i les abelles van a la flor. Per tant, si la malaltia entra per la flor i les abelles visiten no sé quantes flors cada dia, també hi ha molt més risc. Per tant, primera mesura preventiva és aquesta, les eines d'esporgar. Segona, i obligatòria també, tenir passaport fitosanitari en modalitat aquesta ZP, que no vol dir zapatero, que vol dir ZP, vol dir zona protegida, perquè a Catalunya zona protegida de foc bacterià. Per tant, tot el material vegetal que entra d'espècies sensibles, i he anomenat la pera perquè és la més de totes, però també hi ha la poma, hi ha el nespré i també hi ha el codonyer, han d'entrar sempre en passaport fitosanitari, a dir, que amb aquesta modalitat, per assegurar-nos de que efectivament no entre amb el material vegetal, amb el plançó, d'alguna manera, no? Per tant, una segona cosa que és obligatòria. I tercera, procurar que els tractaments d'hivern, també, tractaments d'hivern que normalment s'acostumen a fer les plantacions o de preflorals, incloguin alguna cosa de coure, sobretot amb espècies sensibles, perquè totes aquelles ferides que haguem pogut fer amb l'esporga, pròpia doncs, de l'hivern, no?, puguin quedar com a mínim protegides i també ajuden una mica més a cicatrisar. Una ferida que quede, un tall, no?, que és una ferida, d'alguna manera un tall amb una rama, no?, si està protegida, evidentment, també cicatrisa abans, no?, com a les persones, no?, si tu et fas una ferida al braç i te la desinfectes, evidentment s'ajuntarà abans. Aquesta és una mica la situació. I una altra cosa molt important, no?, vull dir que a Catalunya, precisament com a zona que tenim, hem tingut uns focus, a Aitona, Serós, el Guall, aquest any, hem tingut aquests tres focus, que podria ser que fossin un rebrot...
Anava a dir el Baix Segrià,
no, necessàriament, no, perquè aquest any també n'hem tingut dos a la Noguera, a Montgai i a les Penelles, curiosament, no?, que no hi havien sigut. Pels altres sí que n'hi havia hagut algun ja l'any passat, el Guaire i Serós, no? El Guaire, el Segrià, el Serós és Segrià, més Baix Segre, no?
Però en qualsevol cas,
dir que, bueno, que aquesta zona limítrofe amb Aragó pues és especialment sensible i també en aquest sentit les autoritats estan en comú acord amb Aragó per tenir una protecció mútua a via efecte de que no hi hagi possibilitats doncs, de que d'un lloc passi cap a l'altre, no? Perquè és
perfecte.
Molt greu la malaltia. I sempre dir també que, com que és obligatori arrencar, també està indemnitzada. Hi ha uns barems que l'administració ja té fixats per poder-ho indemnitzar, a fi efecte que no hi hagi resistència per part del pagès ni causi més danys dels necessaris.
Perfecte. D'acord, Xavier.
Doncs això és el foc bacterià.
Sí, ha quedat clar.
Vinga.
Gràcies.
Doncs fins la propera.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
El concurs.
Doncs anem a la qüestió. La pregunta, que com sempre és d'allò més assequible, quin any i a quina demarcació es va detectar el primer focus de foc bacterià a Catalunya? Any i demarcació. Pot ser Barcelona, pot ser Lleida, pot ser Tarragona o Girona. Premi, una caixa de llauna amb cava Gran Reserva i rosat trepat. Gentilesa d'Agustí Torelló Mata. I de la setmana passada, guanyadora, que ja la tenim doncs triada, ha sortit en el sorteig que feia referència a aquesta pregunta. Quants canyuts agafen en una cabossada, capbossada? Si estàveu atents a l'entrevista, no us haurà estat difícil respondre fins a 12 canyuts. I la Pili Sales i Castellà és la que s'emporta dues llaunes de conserves Tio Obama i un fumet de peix artesanal sense gluten, gentilesa dels pescadors de Roses.